Nicola Sturgeon ja en té prou i dimiteix com a primera ministra del govern d'Escòcia. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Sorpresa dins del moviment independentista escocès. Una de les seves líders, la primera ministra Nicola Sturgeon, ha dimitit aquest migdia de les seves funcions i obre un període d'incertesa dins del govern escocès. Des de la seva residència oficial a la capital, Edimburg, ha explicat que plega perquè està cansada i diu que no hi ha cap mena de pressions darrere del seu adeu. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Un adeu, però, que no serà immediat. Sturgeon es mantindrà en el càrrec fins que se li trobi un successor.
Així és, ella mateixa ha dit que el procés per succeir-la comença avui mateix i ha afegit que qui vingui darrere està convençuda que portarà els escocesos cap a la independència. La primera ministra va rellevar, recordem, el 2014 a Alex Salmond després que els independentistes escocesos perdessin el referèndum.
De fet, Sturgeon va arribar al càrrec amb la promesa de celebrar una nova consulta, cosa que no ha passat, i la seva popularitat havia caigut també en picat els darrers mesos després que la majoria d'escocesos rebutgés per majoria la seva polèmica llei trans. Quin escenari, per tant, s'obre ara a Escòcia amb la renúncia de la primera ministra? Cap on anirà el país? Li preguntarem i ho analitzarem tot seguit amb en Jordi Pacheco. Ell és degà del Col·legi de Professionals de la Sociologia i de la Ciència Política de Catalunya. Tot plegat en un dia on el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat continua, mentre que catedràtics en economia creuen que, si no s'amplia, la pista d'economia catalana no avançarà, els catedràtics en ecologia ho veuen un desastre mediambiental.
No volen pilons en el mar, estem condemnant a l'economia de Catalunya a seguir uns camins que seran els de low cost.
Creiem el canvi climàtic, ens creiem de l'emergència climàtica, ens creiem que el futur s'ha de disminuir emissions de CO2, ens ho creiem o no? Clar, si ens creiem això és un projecte ambientalment fatal.
Opinions enfrontades avui a Ràdio Estel de l'economista Guillem López Casanovas i del catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prats.
Tot això després que ahir un grup d'experts i enginyers presentés una proposta de pista d'aterratge que es faria sobre el mar i que tindria un cost de 2.200 milions d'euros. Una proposta que avui expliquen al Parlament de Catalunya davant els diputats.
I també avui la inflació puja una dècima, ufa, fins al 5,3%, tot i les mesures del govern espanyol, com la rebaixa de l'IVA. Més el lleuger augment arriba després de la fi del descompte de 20 cèntims per litre de carburant.
En canvi, el preu dels aliments s'ha moderat dues dècimes en comparació amb el desembre, però continua disparat respecte a fa un any. Al conjunt de l'Estat, la inflació s'ha situat en el 5,9%, dues dècimes més que el desembre i una dècima per sobre de l'indicador avança.
Tot i aquest lleuger repunt des del govern espanyol, celebren les dades i les atribueixen a les mesures impulsades. Ho ha dit al Congrés la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño.
Esta semana salen los datos de IPC que muestran que las medidas que hemos puesto en marcha funcionan. El IPC general, el IPC subyacente, ha bajado en enero con respecto a diciembre y bajan en particular los precios de los alimentos cuyo IVA hemos reducido.
I pel que fa als esports, la Fiscalia investiga la societat d'un exvicepresident dels àrbitres que va rebre pagaments del Barça. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Es calcula que entre el 2016 i el 2018 el Barça va pagar 1,4 milions d'euros a l'excol·legiat José María Enríquez Negreira mentre aquest exercia el càrrec. Segons ha avançat Cadena Ser, Josep Maria Bartomeu ha assegurat que aquests pagaments són d'abans del 2003 i que no es van deixar de fer fins al 2018. El Barça ha confirmat aquests pagaments.
Pel que fa a la part esportiva, els blaugranes jugaran demà l'anada dels setzents de final de l'Europa League, ofrenant el Camp Nou contra el Manchester United, i això és el que ha dit el seu entrenador Xavi Hernández.
Espero doncs un partit amb molta intensitat, amb molt ritme. Els equips de la Premier normalment exigeixen molt a nivell físic, i és Europa. Volem demostrar doncs que també estem al nivell per competir a Europa, encara que sigui a l'Europa League, però és contra un rival de primer nivell europeu, no?
Xavi s'espera que sigui una eliminatòria espectacular i demostrar que el Barça pot competir de tu a tu a Europa.
Tot això serà d'aquí uns minuts. Després, a la cultura, us explicarem que demà 5 pel·lícules catalanes intentaran seguir els passos d'Alcarràs a la Berlinale.
20.000 especies de abejas es un retrato familiar que arranca el personaje de Lucía, que es una niña de 6 años que sufre acoso escolar en el colegio.
20.000 espècies d'abella, la primera pel·lícula de la directora Estíbaliz Urresola, competirà a la secció oficial del Festival Internacional de Cinema de Berlín. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. També serà l'òpera prima d'Álvaro Gago, Màtria, que competirà a la secció Panorama. A la secció Generation s'hi presentarà la nova pel·lícula de Carles Subirana, Sica. El documental Anga, de Lynn Schelick, també passarà pel festival a la secció de Fòrum. I finalment a la Berlinale Shorts hi competirà el curtmetratge La herida luminosa, de Cristian Avilés.
A banda de cinema, també us parlarem de música, perquè ja coneixem avui tots els artistes que actuaran al Festival Sónar d'aquest estiu.
I destaca el retorn al Festival del Padrí de la Música Electrònica Moderna, el britànic conegut com Aphex Twin. També s'hi podrà veure el show tridimensional immersiu Holo del suec Eric Pritz. Per cert, que la catalana Batllial també actuarà al Sónar, que se celebrarà els dies 15, 16 i 17 de juny a Barcelona, a la Fira Montjuïc, i a l'Hospitalet de Llobregat, a la Fira Gran Via.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, dos apunts sobre mobilitat. Atenció si heu d'agafar el tren a aquesta hora, perquè la circulació està interrompuda entre Badalona i Montgat. Això afecta, per tant, a les línies R1 i RG1. Pel Maresme, Renfe recomana utilitzar el servei d'autobusos interurbans, i també a les carreteres està tallada la C-17 a Parets del Vallès en direcció Vic per una fuita de gas en unes obres properes. Ara sí, vam fer una mirada al temps per saber què ens espera per a les properes hores. I ho fem, com sempre, amb en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures a poc es van recuperant, però avui no passaran dels 15 graus a molt estirar les més altes, especialment a punts de la costa i també del prelitoral. Unes temperatures que, de cara a demà, seran molt semblants a les d'avui, que pujaran una mica divendres i ho faran de forma més clara i evident de cara al cap de setmana, amb un ambient al centre del dia força agradable. No direm primaveral, però poc ni faltarà si ens trobem a ple sol. Cap de setmana també assolellat. De moment, aquesta tarda augmenta, però, la nuvolositat a tot Catalunya, però seran núvols que en principi no han de donar cap mena de precipitació. Bàsicament núvols mitjos i alts, però les estones poden ser una miqueta més gruixuts, especialment a les comarques del sud i també de la costa. Demà aquesta nuvolositat serà més abundant, a la meitat és, però ja diem que no és una situació de precipitacions, tot i que de núvols sí que n'hi haurà.
Daltabaix polític al capdavant del govern d'Escòcia. La primera ministra, Nicola Sturgeon, ha anunciat aquest matí, per sorpresa de tothom, la seva dimissió. Tot i així, l'escocesa mantindrà el seu càrrec fins a l'elecció del seu successor. La líder del Partit Nacionalista Escocès ha explicat que la seva decisió d'apartar-se en el càrrec no és una reacció a les pressions que ha rebut, sinó a la resposta del que és més adequat per a ella, el seu partit i la causa independentista, tot plegat perquè Sturgeon ha arribat a la conclusió que no té l'energia necessària per seguir lluitant.
I, de fet, ha dit «soc humana més enllà de política», assenyalat en la compareixença des d'Edimburg, on ha explicat que li ha passat factura el fet de no tenir privacitat i de no poder abandonar mai les seves obligacions. La dirigent escocesa també s'havia compromès a celebrar un nou referèndum d'independència, un moviment que Londres no veu amb bons ulls. A més, també ha reconegut que la seva proposta de transformar les properes eleccions del Parlament d'Escòcia com un plebiscit sobre la independència han jugat també un paper important a la seva dimissió. També ha sentenciat que es troben en un moment molt complicat i crític del moviment independentista. En aquest sentit, ha destacat que aquesta és la causa a la qual ha dedicat tota la vida i s'ha mostrat convençuda que d'una manera o altra hi continuarà implicada.
La dimissió d'Sturgeon es produeix, de fet, hores després de la difusió d'una enquesta que dibuixa una caiguda significativa del suport a la independència, 12 punts per sota de la permanència al Regne Unit. Del 44% ha passat al 56%. El mateix sondeig detecta una gran oposició a la seva llei trans, 54% per sobre del 29% que permet l'autodeterminació de gènere als 16 anys i sense certificat mèdic, i que ha estat bloquejada pel govern britànic. Amb la dimissió ara s'obre un període d'incertesa dins del moviment independentista escocès, també davant del govern, i a l'espera de saber quins objectius a curt termini es marcarà qui la substitueixi. I per analitzar com ha anat tot plegat i quin escenari sobre ara Escòcia, podem saludar en directe el Jordi Pacheco. Ell és degà del Col·legi de Professionals de la Sociologia i la Ciència Política de Catalunya. Senyor Pacheco, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, el seu parer, què ha portat a Nicola Sturgeon a dimitir ara, avui, en aquests moments?
És un cúmul de circumstàncies, segurament. D'entrada hem de dir que és recent, no? O sigui, és una sorpresa. Però sí que és una sorpresa que hagi saltat avui. No és una sorpresa que estava en una situació complicada i, per una banda, tenim... Ja està en política perquè vol, pretén portar Escòcia a ser un país independent. Per fer-ho necessita dues coses. Una és una força interna dins d'Escòcia, que, com molt bé heu dit a les últimes enquestes, doncs sembla que s'està afeblint. Per tant, això ja és complicat, però alhora hi ha aquest enfrontament amb el govern de Londres, i que el govern de Londres ja ha deixat de forma molt clara que no utilitzaria un referèndum. Això porta a que tingui poques opcions de tirar endavant, no? Perquè o bé es plega el que diu Londres, però aleshores per què està ahir al capdavant del govern d'Escòcia, o bé tiren pel dret, una mica com l'octubre, però per fer això, clar, si tens el 60% de la població al darrere, amb una voluntat clara, sí que es pot fer, no? Si no, doncs ja hem vist, no cal donar moltes explicacions del que pot arribar a passar. Són països diferents, eh? És veritat que el Regne Unit és un àmbit diferent, però, de totes formes, doncs, és forçar molt les coses, no? I, per tant, d'entrada, això ja és una dificultat. Però, a més, hi ha dues qüestions més. Una, que igual mentrestant, és a dir, bueno, mentre Escòcia no arriba a ser un país independent, té una autonomia, funciona diferent, el sistema institucional allà, però bé, tot es té una autonomia, vol tirar endavant la llei trans ha estat força doncs, polèmica, i a més, des de Londres també li hem dit que no, no? Per tant, aquesta negativa de Londres, aquest govern conservador, que aquest govern conservador, que una mica el que dirigit per Sunak, una mica el que vol recordar és qui tira la sobirania, que la sobirania és a Londres, i és el que vostè fa dir coses, però si està tocant qüestions clau, no? Per exemple, el tema aquest, no? De l'autodeterminació de gènere, que des d'un govern conservador on es deu clar, li deixem clar que no ho pots fer, no? Amb la qual això demà pot ser una altra cosa, pot anar també un escenari d'erosió de l'autonomia. I, per altra banda, doncs, òbviament, les tensions internes dins del Scottish National Party, que són conegudes, el fet de governar, al final té un desgast, no? És molt difícil. Un partit que té una base tan ampla, després a les decisions que ha de prendre dia a dia, a contentar tothom és complicat, i és possible doncs, que hagi ja finalment saltat des un resort personal, no? De dir, escolta, jo davant de tota aquesta pressió no em veig en cor de continuar, a més amb el cost personal, i això ens ho oblidem a vegades, no? El que significa ser polític, el que significa estar al davant de les institucions. Per tant, jo m'estic aquí sacrificant personalment tota aquesta pressió, temps, i aquest desgast per no aconseguir els objectius polítics que jo m'havia plantejat. Per tant, quin sentit té? Llavors, és quan ella diu, no és un rampell, no és una reacció, és una cosa meditada, que és possible que porti mesos donant-li voltes, i finalment avui hagi donat el pas, però clar, com que no ho havia verbalitzat, no ho havia expressat, ha agafat tot per sorpresa, no? I, per tant, bueno, aquí estem, amb un escenari de sorpresa. Mm-hmm.
Tot plegat i pot generar un canvi de papers i que el Partit Nacional Escocès perdi aquesta hegemonia que tenia fins ara? Senyor Pacheco?
Perdoneu que s'ha fallat, perdona.
No, li preguntava si tot plegat aquesta decisió precipitada de Sturgeon pot provocar que hi hagi un canvi de papers al capdavant del govern escocès i el Partit Nacional perdi aquesta hegemonia que venia recollint els darrers anys.
Si el que preguntes és si hi ha d'haver un canvi de partit, és difícil perquè precisament té un sistema majoritari. Molt aconsegueixin un canvi de partit, d'acord? Ara, el partit, l'SNP és un partit tan divers internament que és possible que a partir d'aquí hi hagi un procés de canvi d'orientació, d'acord? I, evidentment, de canvi del lideratge està clar. I com que no ha estat un procés controlat, no ha estat un procés que ja portés un relleu de pocs mesos, doncs aquí es pot obrir un escenari complicat pel partit.
Doncs, senyor Jordi Pacheco, degà del Col·legi de Professionals de la Sociologia i la Ciència Política de Catalunya, estem perdent aquesta connexió, tenim problemes amb la connexió telefònica, per tant, li agraïm que ens hagi pogut acompanyar avui per fer aquest breu anàlisi. Tindrem temps també de fer-lo al llarg dels diferents programes sobre aquesta dimissió de Nicola Sturgeon. Gràcies i bona tarda.
Molt bé, a vostra disposició. Bona tarda.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Centrat ja ara amb la informació de casa nostra, avui els promotors de la proposta de la nova pista de l'aeroport del Prat, que es va presentar ahir, expliquen els detalls de la seva idea al Parlament de Catalunya. Ho fan convidats per Junts, segons ha confirmat en aquesta emissora un dels impulsors, el catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casanovas. L'economista ha assegurat en una entrevista al matí a Ràdio Estel que si no es fa la quarta pista del Prat, s'està condemnant l'economia catalana a quedar enrere.
A més, diu que quan una multinacional mira on ubica la seva activitat, una de les coses que més té en compte és si hi ha connexió aèria intercontinental. Per això, segons López Casanovas, no tenir infraestructura suposa perdre oportunitats i, per tant, perdre llocs de treball.
Si no volen, Ricarda, no volen pilons en el mar, estem condemnant a l'economia de Catalunya a seguir uns camins que seran els de low cost, el que fem ara d'un turisme amb poca connexió intercontinental, només de turistes que compren a botigues, que és el gran negoci d'Aena, i això es condena, està molt lluny del que serà l'economia del futur.
Una opinió contrària a la que té el catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat, que ha assegurat, també en una entrevista aquí a Ràdio Estel, que la idea és un desastre mediambiental.
Creiem el canvi climàtic, ens creiem l'emergència climàtica, ens creiem que el futur s'ha de disminuir emissions de CO2, ens ho creiem o no? Si ens creiem això és un projecte ambientalment fatal, perquè tot el ciment que es posa i tots els avions, això fotrà una contaminació, un creixement de CO2, més contaminació atmosfèrica. Ambientalment aquest projecte és un desastre.
La inversió que està sobre la taula de moment és de 2.200 milions d'euros, uns diners que, segons Guillem López Casanovas, ja s'han invertit a Madrid i ningú s'ha esverat, però que aquí semblen definitius per no considerar un projecte com aquest.
L'economista ha deixat molt clar que l'interès pel projecte ha de ser de la Generalitat i que no es pot supeditar al futur del país a la conveniència d'Aena.
Jo no sé si el govern aconseguirà convèncer Aena. No sé quins condicionants es poden establir, però el que és segur és que si perdem aquesta oportunitat i només consideram el que ara proposa Aena, no tindrem pista, no tindrem aeroport de primera. Estem condenats a continuar amb l'activitat de low cost que ara tenim.
D'altra banda, Narcís Prat ha assegurat que la idea de construir una pista sobre el mar és un desastre mediambiental i que provocarà això més contaminació atmosfèrica i més creixement de CO2, tot plegat, segons ell, genera moltes incerteses.
Posant unes esponges boníssimes i unes estrelles de mar, i millor bé un alga o que sigui algun animal filtrador d'aquests que hi ha pel món, que s'hi troba la mar de bé i que resulta que és una espècie exòtica.
Amb tot, l'ecologista Narcís Prat veu complicat que prosperi la idea si el president d'Aena, Maurici Lucena, no li interessa. Per cert, que els comentàvem a la portada de l'informatiu que hi havia interrompuda la circulació de trens a les línies R1 i R1, doncs bé, la línia ja està restablerta i progressivament s'aniran normalitzant les freqüències i els horaris dels trens.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses, els preus dels aliments cauen només dues dècimes, tot i la rebaixa de l'IVA aprovada pel govern espanyol. Segons les dades de l'IPC d'avui, que s'han publicat aquest dimecres, Catalunya comença l'any amb una inflació del 5,4%, una xifra que ha tornat a enfilar-se lleugerament després de 5 mesos consecutius de baixades.
Els aliments sí que han moderat el seu preu respecte al desembre, però són un 13,2% més cars que ara fa un any. En global, en aquest global espanyol, la variació anual de l'IPC s'ha situat en el 5,9%, dues dècimes més que al desembre.
Pel que fa a la inflació subjacent, que és aquesta que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, ha pujat fins al 6,9 a Catalunya, 5 dècimes més que el passat mes de desembre.
I d'aquesta manera s'ha situat de nou com el valor més alt des de l'any 2002. Al conjunt de l'Estat, la subjacent ha augmentat també 5 dècimes, arribant fins al 7,5%. És la xifra més alta en 36 anys.
Unes xifres de l'IPC que la ministra d'Afers Econòmics i vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, ha atribuït a les mesures impulsades pel govern espanyol. Ho ha dit avui durant la sessió de control que s'ha fet al Congrés dels Diputats.
Esta semana salen los datos de IPC que muestran que las medidas que hemos puesto en marcha funcionan. El IPC general, el IPC subyacente ha bajado en enero con respecto a diciembre y bajan en particular los precios de los alimentos cuyo IVA hemos reducido.
Calviño ha reivindicat també que l'executiu espanyol ha fet passes molt clares per millorar les rendes de les famílies. De fet, des d'avui ja es pot sol·licitar l'ajut de 200 euros per a famílies vulnerables. Es podrà fer fins al dia 31 de març. És un ajut dirigit a les rendes inferiors a 27.000 euros anuals i que tinguin un patrimoni que no superi els 75.000 euros.
I la sol·licitud es pot fer a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària d'Hisenda. El còmput d'ingressos es realitzarà a data de 31 de desembre. En el cas de matrimonis o parelles, de fet, inscrites al registre, serà el còmput conjunt, així com el dels menors que també resideixin a la llar. El govern preveu que l'ajut arribi a 4,2 milions d'habitatges.
D'aquesta nova ajuda en parlarem d'aquí una estona a l'Espai d'Economia amb l'economista de l'Espai 08, Alessandra Palomar. Mentrestant, les discrepàncies entre el PSOE i Podem per la reforma de la llei del només sí és sí es mantenen intactes. Avui la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha reptat a Podem a fer pública la seva proposta de reforma.
I Montero també els ha acusat de pensar més en el relat que no pas en resoldre el problema de l'aplicació d'aquesta llei. Per la seva banda, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, creu que aquesta qüestió s'ha de tractar entre els dos socis de govern de forma discreta per evitar que la qüestió arribi al Congrés sense acord i que la reforma socialista, per tant, pugui tirar endavant amb els vots de Partit Popular i Vox.
No entendemos por qué no quieren sentarse. Nosotras creemos que hay que llegar a un acuerdo ya antes de que la proposición que ha presentado el Partido Socialista se pueda debatir en este pleno. Nosotras creemos que hay que llegar a una solución antes y dar una respuesta unitaria como gobierno antes y facilitar que la mayoría feminista del Congreso de los Diputados dé también esa respuesta antes de que esa proposición de ley llegue al pleno.
Una proposició de llei del PSOE que, recordem, arribarà al ple del Congrés el 7 de març, un dia abans del 8M.
D'altra banda, l'altra polèmica que regira Madrid és la dimissió del que havia de ser el nou conseller del Banc d'Espanya, Antonio Cabrales, només 6 hores després de ser nomenat ahir pel Consell de Ministres a proposta del Partit Popular. Els populars neguen que hagin pressionat a Cabrales perquè presentés la renúncia després de saber que havia signat l'abril del 2018 un manifest en suport a l'exconsellera del govern català, Clara Ponsatí.
Els populars aplaudeixen la dimissió i apunten que ha estat una decisió personal per un fet que afectava la seva projecció pública. El mateix Cabrales ha dit que no volia en renou mediàtic que podia suposar saber-se que havia signat uns manifestos a favor de Clara Ponsatí i d'Andreu Mascolell.
A tots dos els va donar suport perquè van ser companys durant la seva etapa que va estar a la Universitat Pompeu Fabra. Cabrales explica que ell no és independentista i no ha donat importància, per tant, a aquests episodis del passat que no va explicar durant el procés de selecció. Més coses. Un empresari i exmilitar israelià que treballa pels serveis d'intel·ligència i organismes de seguretat governamentals de tot el món diu que va ser l'autor del ciberatac que va patir la Generalitat de Catalunya durant la consulta del 9 de novembre de l'any 2014. A més, també s'atribueix la filtració dels documents falsos que vinculaven l'independentisme amb l'Estat Islàmic.
La informació l'ha acreditat una investigació de periodistes internacionals, entre els quals hi ha membres del diari El País. L'empresari assegura que les seves companyies treballen per a serveis d'intel·ligències i han participat en 33 campanyes i ofereixen desinformació a governs i empreses. Durant la consulta independentista del 9N, es van atacar pàgines web de la Generalitat que va afectar el Servei d'Emergències Mèdiques, el servidor de Mossos d'Esquadra i els portals que fa servir l'Administració de Justícia.
En conèixer aquesta informació, el govern està estudiant ara quines accions legals pot emprendre contra el cas perquè considera l'atac una intromissió il·legítima que hauria pogut comprometre infraestructures o serveis de primer ordre de la Generalitat. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, explica que els serveis jurídics ja estan estudiant els fets per veure si poden portar el cas a la justícia.
Veure si després d'aquest estudi podem emprendre accions legals contra aquesta persona i fins i tot pensant doncs, què hi pot haver darrere o qui hi pot haver darrere d'aquest ciberatac.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama que s'aclareixi el ciberatac contra la Generalitat amb motiu del 9-N. A través d'un missatge, al seu compte de Twitter ha titllat de joc brut contra l'independentisme i que la finalitat era frenar el moviment independentista. Mentre que l'expresident Artur Mas demana que s'aclareixi si algun organisme de l'Estat va participar en el ciberatac contra la Generalitat.
Gràcies, Judit. Tot plegat l'endemà que s'hagi revelat que durant l'any passat el sistema informàtic de la Generalitat va patir més de 1.700 milions d'atacs informàtics. La majoria els atura automàticament el sistema, però n'hi ha que han afectat serveis essencials com la sanitat o l'educació. Això és un augment de més d'un 75% en comparació amb el 2021, quan n'hi van haver 971 milions.
Estel migdia.
I 8 de cada 10 teulades del país són viables per instal·lar-hi plaques solars. A més, hi ha gairebé 1,5 milió de teulades d'habitatges o naus industrials que estan disponibles i que generarien electricitat per a més de 6 milions de catalans. Ho diu un estudi que ha fet l'Observatori Sostenibilitat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La majoria són en teulades de naus industrials o edificis, però no és suficient per abastir amb energia solar tota la ciutadania. Per això, l'estudi de l'Observatori Sostenibilitat proposa posar-ne també en pedreres abandonades, carreteres o canals. D'aquesta manera s'arribaria a les quasi 34.000 hectàrees sense malmetre el medi ambient i generar electricitat per més de 8 milions de persones, superant la població actual de Catalunya. Fernando Prieto, director de l'Observatori Sostenibilitat, ha criticat que s'estan fent macroprojectes solars en boscos o zones agràries d'elevat valor en biodiversitat i paisatgístic. Per això ha demanat a la Generalitat que estudia els espais viables i una moratòria per aturar instal·lacions de parcs solars, però també eòlics.
De alguna forma es una revolución lo que está pasando, la transición energética es obligatoria, tenemos que entrar todos en las renovables, pero vamos a hacerlo de esta una por una vez que beneficie a todos y no solo a unas cuantas compañías, que estamos viendo que hay una especulación constante y que se están multiplicando los precios de los propios parques y tal, ¿no? Entonces vamos a parar la pelota y vamos a jugar como nos interesa el conjunto de la sociedad, ¿no?
També reclama que es prioritzi la instal·lació de renovables en aquests espais que planteja l'estudi i fins que no estiguin 100% ocupats, no es doni autoritzacions a més projectes. Montserrat Cubaró, portaveu de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha assegurat que la sobirania energètica no s'aconsegueix a base de macroprojectes.
Les macrocentrals de renovables no donen sobirania energètica a Catalunya, la propietat està en fons d'inversió repartits per tot el planeta, i en canvi el que sí que dona sobirania energètica són els petits projectes, projectes destinats a l'autoconsum, i aquests projectes que es puguin instal·lar en espais antropitzats, sobretot si són realitzats a partir d'empreses locals.
Espanya disposa de prop de 26 milions de teulades per posar plaques solars que cobririen 176.000 hectàrees disponibles.
Gràcies, Sílvia. I canviant de qüestió, el món editorial català segueix arrossegant problemes pel que fa a la distribució de llibres. Fa uns mesos que denuncien que no saben quan rebran els llibres que tenen encarregats degut als problemes que hi ha en la seva distribució. Tot plegat va començar l'any passat amb la fusió de dues grans distribuïdores en una de sola, i aleshores va començar aquest caos.
Doncs sí, va ser amb la fusió d'Àgora i Les Punxes en Entre Dos, una distribuïdora que no tindria a hores d'ara la confiança dels llibreters i editors catalans pels problemes que ha generat des de setembre i especialment durant la campanya de Nadal. Per tot plegat, ara els encarreguen a una distribuïdora basca. Des del sector català esperen que amb tot Entre Dos resolgui els problemes que té i puguin funcionar amb normalitat. Ho ha explicat al matí de Ràdio Estel Enric Faura, director de la distribuïdora Xarxa de Llibres.
És que les institucions han tingut un paper bastant passiu. Jo no sé si hem d'estar contents o alegres. En principi, això, són dues empreses privades que munten una empresa privada. Bé, ja està, ja, el món privat, a vegades les coses van bé, a vegades les coses van malament. El tema és que l'afectació sobre el sector de la cultura i el sector editorial és enorme.
Faura, de fet, ha explicat que la situació en moltes editorials ara és dramàtica per les pèrdues que ha generat aquesta manca de distribució i en la facturació d'algunes empreses, que ha arribat a ser del 70%. Esperen que de cara a Sant Jordi la situació es pugui normalitzar.
I avui és el Dia Internacional contra el Càncer Infantil. L'Hospital Vall d'Hebron ha atès 156 infants i les seves famílies des que es va posar en marxa el 2017 a la consulta oncogenètica pediàtrica. Cada any es diagnostiquen a Catalunya prop de 250 nous casos de càncer infantil.
La majoria són esporàdics o no hereditaris, però es calcula que al voltant d'un 10% sí que estan relacionats amb síndromes de predisposició al càncer. El principal objectiu de l'Hospital Vall d'Hebron és acompanyar les famílies que sospiten tenir una alteració genètica que els predisposa, per tant, a desenvolupar un càncer, identificar-la i a partir d'aquí dur a terme programes de detecció i prevenció. Ho explica la doctora Judit Balmanya, responsable d'aquest programa de càncer familiar de l'Hospital Vall d'Hebron.
Poder fer front a conèixer quin era el risc de desenvolupar càncer en cas de que s'identifiqués una alteració genètica, poder fer front a quines són les recomanacions de detecció precoç, fer front a mesures també de prevenció, a l'impacte psicològic, la comunicació a la família i també, com s'ha dit abans, a l'assessorament reproductiu.
A tot això, Barcelona tindrà un centre que acollirà a infants malalts crònics on els seus últims dies de vida i en les seves famílies també les acollirà. Està impulsat per Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia i s'ubicarà al pavelló de la Victòria del recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona.
Aquest model de centre existeix ja en altres països, però no aquí, i vol ser un espai de suport emocional, social, educatiu i de respir familiar per acompanyar en el final de la vida o en situacions de molta dificultat. La Fundació preveu que el centre aculli unes 400 famílies cada any i que puguin iniciar l'activitat de cara al juny del 2025.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Dues i 32 minuts, fem una ullada a la informació local i comarcal d'aquest dimecres. Comencem a explicar-vos que el retard d'un permís del Ministeri de Transports provoca que el mirador de la Creu de Guils porti tancat un any.
Aquest mirador es tracta d'una plataforma d'uns 15 metres de llargada en voladís sobre el buit, suportada per uns pilars cilíndrics. La concessió fa més d'un any que està acabada, però el mirador no pot obrir al públic perquè necessita aquest darrer permís del Ministeri de Transports i segueix en un tràmit. Aquest mirador forma part del projecte Camina Pirineus del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. En total, es van projectar més de 20 miradors repartits per tota aquesta comarca, la majoria dels quals ja estan operatius, similar al de la Creu de Guils, hi ha el del Coll de Bòixols, al límit entre l'Alt Urgell i Abella de la Conca, al Pallars Jussà.
I per cert que Manresa tindrà restaurada a finals d'any la seva torre de guaita més emblemàtica. Es tracta de la Torre de Santa Caterina, que es convertirà en un nou mirador de la ciutat.
Es tracta d'una fortificació construïda l'any 1836 i que és l'emblema del final del camí ignasià. L'Ajuntament l'Ajuntament d'aquesta ciutat la restaurarà i la tornarà a obrir al públic per poder contemplar la capital del Bages, amb la instal·lació d'una plataforma circular que actuarà de mirador. El projecte s'inspira en una proposta que ja va fer l'artista visual Marc Sallarès el 2017, però que en aquell moment no es va poder fer per manca de pressupost. Doncs ara les obres podran tirar endavant gràcies als fons provinents dels Next Generation amb un cost proper als 250.000 euros.
I marxem ara al Maresme, on el Consell Comarcal s'ha compromès a avançar cap a la gestió 100% pública de l'aigua. De moment, però, acaba d'aprovar que la seva gestió passi a ser un 60% de titularitat pública i el 40% restant privada.
Amb el tràmit s'inicia ara un llarg periple administratiu amb l'objectiu que el nou servei pugui entrar en funcionament de cara a l'estiu de 2024. El president del Consell Comarcal, Damià del Clot, diu que amb aquest tràmit caminen per poder disposar a la comarca d'un operador públic un cop s'amortitzin les inversions que ara han de fer.
Sí que la nostra finalitat és, amb el temps, gaudir d'una empresa 100% pública que pugui gestionar això tant en alta com en baixa com el sanejament. Aquest és l'objectiu, però sabem que ara mateix aquest objectiu, amb les finances del Consell Comarcal i tal com està financiat, no es pot fer. Aleshores, necessitem aquest soci privat que pugui fer les inversions, que pugui aportar l'expertesa, i d'aquí 10 anys doncs és possible que ens en anem a un escenari de, diguem-ne, d'empresa 100% pública.
La mesura, però, no ha estat exempta de polèmica perquè hi ha grups polítics com la CUP i els comuns i plataformes com Aigües Vida que veuen en aquest gest un impuls a la privatització de tota la gestió de l'aigua en el conjunt de la comarca. De fet, ho han catalogat com una operació financera especulativa en benefici de les empreses privades.
I acabem a Girona, on ja s'han esterilitzat 8 de cada 10 gats que viuen en colònies arreu de la ciutat. Amb aquesta acció, l'Ajuntament gironí vol minimitzar el nombre de gats que viuen al carrer i fomentar la tinença responsable d'animals.
I per aquest motiu, en paral·lel amb l'objectiu de millorar l'acollida de gats abandonats i buscar-los una nova família, se'ls ha fet una revisió veterinària per detectar possibles afeccions a la pell, a la boca, a les orelles o als ulls. També s'ha adjudicat el servei a la xarxa gatera que hi ha a la ciutat, entrarà en vigor aquest mes de març i es mantindrà fins que no es construeixi un nou centre comarcal d'acollida d'aquests animals.
Gràcies, Pere. Moment de repassar la informació esportiva. La Fiscalia de Barcelona investiga la societat d'Asnil, l'empresa de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, per corrupció. Segons ha avançat Ser Catalunya, l'empresa va cobrar entre el 2016 i el 2018, Anna, 1,4 milions d'euros per part del Barça.
Sí, exalts càrrecs del Club Laurana i Enríquez Negreira han declarat davant la Fiscalia i Josep Maria Bartomeu, que va ser president entre el 2014 i el 2020, ha explicat a l'emissora en qüestió que aquests pagaments són d'abans del 2003, quan Joan Laporta va arribar al club, i que aquests pagaments es van deixar de fer el 2018 seguint una política de retallades. Fonts properes de la directiva de Sandro Rossell han explicat la mateixa versió. Hisenda va demanar a Enríquez Negreira que justifiqués aquests cobraments, però l'excol·legiat no ha portat cap document que acredités que prestava servei al Barça i justifica que no en té perquè la seva feina consistia en assessorar verbalment com s'havien de comportar els jugadors davant de cada àrbitre. És a dir, se'ls explicava què podien fer i què no depenent del col·legiat que havia designat per al partit. Enríquez Negreira també ha explicat que mai va afavorir el Barça i que el club volia que tot fos neutral. El Barça ha contestat de seguida i ha confirmat que van contractar en el passat als serveis d'un consultor tècnic extern que subministrava informes tècnics de jugadors, una pràctica que, segons el Barça, és habitual en els clubs de futbol professionals. Això és el que ha dit el president Joan Laporta.
L'assessorament arbitral, avui per avui, el tenim doncs, ja internalitzat i dins de l'organigrama del club està assignat a l'àrea de futbol amb tota normalitat. La notícia, doncs, la veritat és que sobta i no és casualitat que surti ara. I per part del Futbol Club Barcelona, el que sí que vull comunicar és qualsevol interpretació capciosa, tendenciosa i que insinuï coses que no són, doncs rebrà la resposta proporcional i adequada del club. I per tant ens reservem totes les accions que calguin per defensar la honorabilitat i els interessos del Futbol Club Barcelona.
Centrant-nos ja en la part estrictament esportiva del Barça, els blaugranes buscaran demà una victòria prestigiosa a l'Europa League i rentar la imatge que han deixat en els últims anys en aquesta competició.
Partit difícil el que li ve ara al Barça, que rep demà a 3:15 de la tarda al Manchester United al Camp Nou. Tots dos equips arriben en molt bona forma. El Barça és líder a 11 punts del Madrid, que té un partit menys i recupera avui, i el United és tercer a la Premier. Xavi Hernández s'espera que sigui una eliminatòria espectacular, i això és el que ha dit de l'entrenador rival Ten Hag.
Crec que Ten Hag ha canviat la cara d'aquest equip. Li va costar al principi, però ara crec que està fent un treball molt bo. És un equip molt potent, amb una capacitat física tremenda, molt bons tècnicament, la línia defensiva molt forta. Bé, tenen moltíssimes coses i ens poden complicar fàcilment l'eliminatòria, no?
Això és el que ha dit sobre Ten Hag i l'equip que dirigeix, i això és el que vol demostrar el partit de demà.
Espero doncs, un partit amb molta intensitat, amb molt ritme. Els equips de la Premier normalment exigeixen molt a nivell físic, i és Europa. Volem demostrar doncs, que també estem al nivell per competir a Europa, encara que sigui a l'Europa League, però és contra un rival de primer nivell europeu. No?
I pel que fa a la convocatòria, Xavi no podrà comptar ni amb Sergio Busquets ni Ousmane Dembélé, que són baixa per lesió, i Gavi haurà d'anar molt en compte amb les targetes. L'andalús arrossega dues grogues de la fase de grups, i si demà en veu una altra, es perdria la tornada a Old Trafford prevista pel 23 de febrer. Tot i així, qui sí que estaria disponible seria Busquets per la setmana que ve. Per la seva banda, el United arriba al maig amb 7 baixes, on destaquen les de Marcel Sabitzer i Lisandro Martínez, que no jugaran per sanció.
Per cert, que per aquest partit el club ha presentat un protocol especial que busca garantir la seguretat dels socis a dins del Camp Nou.
Sí, el partit contra el United està considerat d'alt risc i el club no vol que es tornin a repetir les imatges que es van viure contra l'Eintracht de Frankfurt al Camp Nou. Això és el que ha dit Xavi.
No podem cometre l'error que vam cometre entre tots, no? Com a club. Bé, demà esperem que hi hagi tota l'afició entregada amb nosaltres i que nosaltres puguem demostrar el nostre millor nivell. Crec que dels errors se n'aprenen i espero que no torni a passar.
I per totes aquelles persones assistents al Camp Nou, el club recomana que s'arribi amb temps, s'utilitzi el transport públic, i tot i que en cas de venir amb cotxe, el club demana que els vehicles no s'aturin davant de l'estadi per baixar del cotxe, que els espectadors entrin per l'accés i porta indicada i tinguin l'entrada preparada amb el document identificatiu. El club també especifica que els socis amb abonament hauran de ser els titulars i que en cas de cedir-lo a algú, entreguin el formulari que el destinatari ha hagut d'omplir prèviament. A més, no es deixarà accedir amb simbologia del Manchester.
Aquest partit serà demà abans, però aquest dimecres es recupera un partit de Lliga, concretament el del Real Madrid-Elx.
Els blancs buscaran sumar els 3 punts contra el CUE per tornar-se a col·locar a 8 del líder. El tècnic del Madrid, Carlo Ancelotti, assegura que la distància que els separa no els amoïna i que afrontaran cada partit com si fos l'últim. El Madrid afronta el duel amb les baixes de Hazard i Mendy per lesió, Vinícius sancionat i amb el dubte de si podran jugar Lucas Vázquez, Courtois i Toni Kroos. Qui sí que podrà jugar és Militao, que ja s'ha recuperat de la seva lesió. Pel que fa a la convocatòria del conjunt il·licità, el seu entrenador, Pablo Machín, ha decidit emportar-se a Madrid al migcampista senegalès Pape Cheikh, fitxatge que es va fer oficial tot just aquest dimarts. L'altra novetat és el retorn del central Pedro Pívar, que ha complert un partit de sanció. El partit entre segon i últim es jugarà a les 9 del vespre.
I encara en futbol avui, també a 3:15 del vespre, jugarà la final de la Copa Catalunya entre l'Andorra i el Badalona Futur, que juga a casa.
Els anfitrions buscaran posar el primer trofeu de la Copa Catalunya amb el nom actual a les seves vitrines, ja que l'any que ve recuperaran el nom de Badalona, i ho volen fer al municipal davant de la seva afició. D'altra banda, el conjunt tricolor vol alçar el seu segon títol de la història en aquesta competició. L'última vegada que se'l van endur va ser l'any 1993. Escoltem el seu tècnic, Eder Sarabia.
Vamos a competir a tope, es el único título que se ganó hace casi 30 años y al final ganar títulos y ganar copas y demás siempre es bonito y siempre es importante y siempre queda ahí para la historia.
Aquest trofeu no l'entregarà Joan Soteres, que dilluns va ser reescollit president de la Federació Catalana de Futbol i encara no es troba en el càrrec, sinó que ho farà Joaquim del Pino, que és membre de la Junta Gestora.
I canviem de qüestió. En bàsquet, el Manresa s'enfronta aquest vespre al Basaksehir Turk de la Champ a la Champions. La recaptació del partit, per cert, es destinarà a les víctimes del terratrèmol.
Sí, l'anada s'havia de jugar a Turquia, però finalment es jugarà al Nou Congost degut als terratrèmols que hi ha hagut a Síria i Turquia. Els manresans s'hi juguen molt esportivament parlant, ja que no tenen marge d'error si volen passar als quarts de final. No podran comptar encara amb la presència d'Adam Wagzinski, que segueix recuperant-se de la lesió al soli. La resta de jugadors estan disponibles. Pel que fa al rival, compten amb la recent baixa de Jerry Boutsiel, que és el jugador més valorat de la plantilla. El Manresa vol aconseguir la segona victòria al top 16 per seguir l'estela del Bona Alemany, que és líder de grup.
I acabem a la informació esportiva amb dos apunts breus. Comencem pel Barça d'handbol, que visita aquest vespre la pista del Celje Eslové amb l'objectiu de sumar 2 punts més.
Sí, i a banda, també busca mantenir la primera plaça, que se l'està disputant amb el Kielce polonès, i guanyar el factor camp al creuament dels quarts de final. El partit començarà a 6:45 de la tarda.
I en tenis, aquesta matinada podrem veure jugar el número 2 del món, Carlos Alcaraz.
Ho farà cap a 1:15 de la matinada contra el serbi Laszlo Djere al torneig de Buenos Aires. El murcià porta més de 100 dies sense competir en un circuit ATP, cosa que li ha costat la primera posició que li va prendre Novak Djokovic a l'Open d'Austràlia.
Gràcies, Anna. dimecres i, per tant, toca fer un repàs a aquests temes econòmics de la setmana. Cada setmana ens acompanya un membre de l'Espai 08. Avui ho fem amb l'economista Alessandra Palomar. Alessandra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho explicàvem abans en aquest informatiu, no ha entrat en vigor aquest xec de 200 euros, per tant et volíem preguntar qui el pot demanar i si creus que ajudarà a mitigar la crisi que s'està vivint actualment a Espanya.
Bé, sí, com has dit, avui entra en vigor aquest xec i el podem demanar a totes aquelles persones que siguin residents a Espanya amb ingressos anuals inferiors a 27.000 euros i un patrimoni inferior a 75.000 euros sense incloure l'habitatge individual. També s'ha de tenir en compte que dins dels ingressos es consideren prestacions d'atur, també. I es pot demanar a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària. Uh-huh. Llavors, no està molt clar l'efecte que tindrà, perquè, més que res, és una mesura pal·liativa. Llavors, sabem que la inflació té un efecte regressiu. És a dir, perjudica més a les persones amb menys ingressos, perquè aquestes persones gasten un percentatge més elevat del seu salari en la cistella de la compra. Llavors, el xec el que pretén és donar un respir a aquestes persones, però no està clar que això ajudi a reduir la inflació. I és que, com ja hem vist en els últims mesos, Espanya ha aconseguit tenir una de les taxes d'inflació més baixes de la Unió Europea gràcies al control de preus i no pas a xecs d'aquestes puntuals.
D'altra banda, Alessandra, també ho explicàvem aquesta setmana, en aquest informatiu parlàvem de que molts joves s'havien quedat sense el bo de lloguer que havia donat el govern espanyol per falta de pressupost. Per tant, econòmicament, et volíem preguntar, no s'ha encarat bé aquesta mesura?
Bé, a veure, hem de recordar que el bo del lloguer es va plantejar després de que el govern espanyol portés davant del Tribunal Constitucional la llei catalana que regulava els lloguers i que aquest tribunal la declarés inconstitucional. Llavors, encara no tenim dades, però pel que sembla, molts joves catalans no s'hi van poder acollir perquè no han pogut demostrar la seva situació de necessitat, cosa que és bastant habitual, donada la precarietat juvenil, en què molts tenen contractes on no estan especificades totes les hores del seu salari o no tenen ni contractes, i després també les constants irregularitats que hi ha dins del sector immobiliari, o sigui, quantes persones estan llogant una habitació ara mateix i no tenen un contracte que justifiqui aquest lloguer. Llavors, el problema amb l'aplicació d'aquest bo és que s'aplica a casos molt específics, no? Hi ha un límit d'ingressos anuals i un límit de preus de lloguer, al contrari de la llei catalana que s'aplicava en casos molt més generals i a tots els municipis catalans. Llavors, el fet que hi hagi sobretot un límit al preu de lloguer dona incentius als propietaris a augmentar els preus límits, els preus fins al límit d'aquest bo. Llavors, quasi que és una transferència indirecta de recursos públics als propietaris. I al final, comparat amb la llei catalana que regulava els lloguers, això és una mesura insuficient.
Per tant, Alessandra, preguntem des del punt de vista econòmic com es pot solucionar aquest problema d'habitatge que hi ha amb la gent jove en aquest país.
Bueno, és que ara mateix el problema principalment és que en l'última dècada el preu del lloguer ha augmentat molt més ràpid que els salaris dels joves. Això que implica que al final les persones joves han de dedicar una part més elevada del seu salari a pagar aquest lloguer. I això, unit a la precarietat laboral, dificulta l'accés a un lloguer digne. O sigui, hem de recordar que actualment una de cada dues persones joves de menys de 29 anys cobra menys de 1.000 euros al mes. Llavors, el que es porta defensant des de ja fa temps és que és necessari regular el preu del lloguer, tal com està el mercat ara mateix. I és que, de fet, segons l'evidència, la llei catalana que estàvem mencionant anteriorment va disminuir el preu del lloguer i l'oferta no es va reduir de forma significativa, per tant, va ser efectiva dins dels seus objectius. A més, també cal endurir la regulació dels pisos turístics i reduir-ne l'oferta. Sí, és un problema que estem veient ara mateix a Barcelona, i és que els pisos turístics són una amenaça pels lloguers dignes. Disminueixen el nombre d'habitatges disponibles pels residents i encareixen els lloguers, sobretot a les zones cèntriques de ciutats turístiques. I també des del sindicat de llogaters i llogatres fa temps que defensen l'ampliació del parc públic d'habitatges. I és que, comparat amb altres ciutats europees, les ciutats catalanes tenen un percentatge d'habitatges públics molt baix. I us donada la situació actual de precarietat i de crisi, algunes persones només podran accedir a habitatges dignes a través d'aquests parcs públics d'habitatge. I així, en resum, jo diria que el que necessitem ara mateix és 1, control de preus, 2, control dels pisos turístics i 3, ampliació de l'oferta pública.
Doncs Alessandra Palomar, economista i membre de l'Espai 08, que cada dimecres ens acompanyaran aquí per analitzar i posar en context la informació econòmica que anem explicant al llarg de la setmana. Gràcies i ens retrobem la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
10 minuts i encara no tancarem aquest informatiu. No ho farem, però, abans, sense parlar de cultura. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Home, Xavi, bona tarda.
Ben tornada.
Gràcies. Espero que per un temps.
Vinga, va, comencem avui a parlar de cinema, perquè demà comença la 73a edició de la Berlinale, el Festival Internacional de Cinema que, sabeu, es fa a Berlín. 5 produccions catalanes i competiran per intentar seguir els passos de l'any passat al Carràs.
Exactament, després del gran èxit del Carràs, de la catalana Carla Simón, que va guanyar l'Os d'Or a l'edició de l'any passat del festival, ho recordem, doncs el cinema català torna a la Berlinale i ho fa amb la coproducció catalana 20.000 espècies d'abelles.
20.000 especies de abejas es un retrato familiar que arranca el personaje de Lucía, que es una niña de 6 años que sufre acoso escolar en el colegio y que ve en este final de curso, en este inicio de verano, una oportunidad perfecta para mostrarse ante su familia y ante el mundo como lo que es.
Aquesta és la primera pel·lícula de la directora Estíbaliz Urresola i competirà i ho farà la secció oficial del festival 20.000 espècies d'abelles. El que fa és que explica la història de la Coco, que és una nena transexual que té 8 anys i tot el seu entorn l'anomena Aitor, però ella doncs, no se sent representada amb aquest nom. La seva mare, enmig d'una crisi professional i sentimental, aprofitarà les vacances per anar fins a la casa materna, que està estretament arrelada al cultiu d'abelles i a la producció de mel, d'aquí entenem el nom, no? 20.000 espècies d'abelles. Un cop al poble, la Coco doncs, veurà les vacances com una oportunitat per mostrar-se com és.
No serà l'única, perquè també hi anirà l'òpera prima d'Álvaro Gago, que es diu Màtria, que competirà, en aquest cas, a la secció Panorama.
¿Qué? ¿A ese café que me dijeras?
¿Cuándo dicen tal?
Otro día, ¿no?
No m'estaràs confundint.
Màtria retrata la vida d'una dona en un poble pesquer gallec. Ella, la Ramona, fa malabarismes per arribar a finals de mes i per poder oferir un futur millor a la seva filla, que té 18 anys, i com podem escoltar, doncs, hi ha gallec a la pel·lícula Màtria.
I tant, clar que sí, també hi ha més seccions en aquest festival, a la secció Generation d'aquesta Berlinale. S'hi presentarà la nova pel·lícula de Carla Subirana, que es diu Sica.
I la pel·lícula, en aquest cas, està ambientada a la Costa de Morte de Galícia. Allà Sica, que és una noia de 14 anys, s'obsessiona amb el mar perquè vol que aquest li retorni al cos del seu pare després de patir un naufragi. La pel·lícula s'ha rodat en gallec i en català i la protagonitzen Thaís García i Núria Prims, una altra gallega, tu.
Encara la Berlinale, a la secció Fòrum, hi haurà el documental Hanga d'Elin Schellig, també passarà per aquesta edició del Festival de Berlín.
I en aquest cas, Hanga és la història de tres dones supervivents que van escapar de l'extrema violència masculina i van quedar atrapades, diuen, entre la vida i la mort.
I finalment a la Berlinale Shorts hi competirà el curtmetratge La herida luminosa de Cristian Avilés.
El curtmetratge l'ha produït Escac Films i segueix el viatge d'uns adolescents a les Illes Balears que, atenció, busquen el bon temps. Estan a bon lloc per buscar-lo.
Esperem que tinguin la mateixa sort que el Carràs aquestes pel·lícules de la Berlinale, però mira, per cert, que precisament 20.000 espècies d'abelles serà la pel·lícula que clausurarà la 13a edició del Festival de Cinema de Barcelona, el DA.
Així ho ha anunciat aquest dimecres els seus organitzadors, que també han detallat que la pel·lícula d'Emmanuel Moret, Crònica d'un amor efímero, inaugurarà aquest esdeveniment el proper 23 de març. Escoltem el tràiler.
Hola, Ça va vite, là. J'ai pourtant tout bien fait comme il faut, hein. J'ai parlé de ma femme, de mes enfants, et que j'étais sans doute pas à bon plan.
Ah non, ça, tu me l'as pas dit.
La pel·lícula rodarà en diverses localitzacions de Barcelona el 28 de febrer, i aquesta és la història d'una dona que decideix no ser mare per voluntat i també retrata com viu els 3 dies de reflexió abans de que es produeixi aquest avort.
Mira, ja que parlem d'aquest festival, aquest any, el de 2023, posa el focus en la figura de la britànica Joanna Hogg, una de les directores imprescindibles del cinema europeu.
I per això mateix el certamen el que farà serà presentar la seva darrera pel·lícula, La hija eterna, que la protagonitza la seva amiga Tilda Swinton.
Mira, més coses a la plana cultural, Norma, perquè ara fiquem aquí les llums de colors perquè parlarem del Sónar, no? Posem els altaveus a tope perquè avui el Sónar ja ha anunciat el cartell definitiu de la seva 30a edició. En total s'han presentat 47 noves actuacions. Destaca el retorn 12 anys després de la seva última visita al festival del britànic Aphex Twin, considerat el padrí de la música electrònica moderna.
Comencem. començo a parlar perquè no hi ha lletra. És tot música electrònica de base per encendre les llums i els altaveus. En aquest cas, Aphex Twin presentarà un nou espectacle i ho farà la nit del divendres 16 de juny a l'escenari principal del Sona. Recordem que l'esdeveniment se celebrarà els dies 15, 16 i 17 de juny a Barcelona, a la Fira Montjuïc, i també a l'Hospitalet de Llobregat, a la Fira Gran Via.
No és l'única novetat, perquè també s'hi podrà veure el show tridimensional immersiu Olo del suec Eric Pride.
Déu-n'hi-do, quanta música electrònica per
nivell,
sota.
Això va pujant de nivell.
Sí, clar, sembla Tomorrowland, ja. En aquest cas, entre altres, també hi actuarà, a banda d'Eric Prydz, que escoltem, forma part d'aquest show tridimensional de l'artista suec, doncs a banda d'aquesta actuació, també hi serà la rapera britànica Lidl Smith, que va ser una de les sensacions, de fet, de l'edició passada, en aquest cas del Primavera Sound, i també hi podrem veure la sessió de house del DJ i productor sud-africà Black Coffee, que actuarà, en aquest cas, el Sonar de dia. Totes les actuacions que hem dit fins ara eren del Sonar de nit, i aquesta última de Black Coffee serà durant el Sonar de dia, així que propostes de tot tipus.
No només hi ha artistes internacionals, atenció, perquè també tindrà presència catalana, ja que compta amb l'actuació de l'artista de moda del moment, la Batgiel. Flow 2000, yo vestida flow
2000, flow 2000. I tanta raó que tens de dir que és l'artista del moment, perquè recordem que aquest cap de setmana passat va omplir el Palau Sant Jordi, que aviat has dit, 17.000 persones allà dintre escoltant i veient-la actuar, i per primera vegada Batgiel actuarà durant el Sonar de nit, Xavi, que fins ara ho havia fet durant el Sonar de dia, i ara serà durant el Sonar de nit.
Mira, i també a Barcelona més concerts, perquè és on farà parada el prodigiós pianista nord-americà Ethan Bornick.
A veure, anem a explicar, perquè els oients, jo crec que si de cop i volta dius que és un nord-americà i que toca el piano i surt un tingut monstre dins en català, Tomé passa a Barcelona. En aquest cas, s'ha presentat un nou festival, que és un festival familiar inclusiu de música, es diu Embotonat Festival, i el farà el 11 de juny a Barcelona, i tocaran, entre molts altres, hi ha un llistat enorme de programació, Riqui per Xics, que és aquest Tinc un monstre sota el llit que estàvem escoltant, i també Barcelona, perquè la capital catalana, déu-n'hi-do, tota
tot.
La informació que
passa.
Doncs en aquest cas hi actuarà el nord-americà Ethan Bornick, que és un pianista prodigiosíssim, i ara el podrem escoltar per sota. En aquest cas, haureu d'esperar fins al 10 de juliol per veure la seva actuació, que la podreu veure a la sala Razzmatazz de la capital catalana. Per cert, que si us parlem d'aquest pianista és perquè estigueu atents, perquè el divendres a les 11 del matí es posen a la venda les entrades, que ja aviso que volaran, perquè l'artista jove de 22 anys acumula 21 milions de reproduccions a Spotify i és tota una sensació a les xarxes socials i a TikTok.
I mira, demà comença el carnaval, Olma, demà dijous Graus, però avui a la tarda el rei Carnestoltes i la reina Concubina ja entraran a la ciutat de Tarragona per rebre la vara i es dirigiran a la ciutadania amb el tradicional sermó de carnaval i el seu primer ball.
Sí, Xavi, podríem dir que Tarragona ja està plenament immersa en els actes de carnaval. La setmana, sabem tots, amb més gresca i amb més disbaixa de tot l'any. A les 6 de la tarda, a la plaça Corsini de la ciutat, el batlle Pau Ricomà entregarà la vara al rei Carnestoltes i a la reina Concubina.
I ahir també es va presentar el ninot, la ninota i la bota d'aquest any, tres elements claus en la festivitat del carnaval a Tarragona que serveixen per fer sàtira d'algun tema actual.
Exacte, i com, tot i que hi ha moltíssimes activitats programades per la festivitat, com us podeu imaginar, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Soler, en destaca a Ràdio Estel, al magazín de Ràdio Estel, les imprescindibles per si no us les voleu perdre.
Però així com a actes que jo crec que són... Bueno, que tenen una idiosincràsia bastant pròpia, és la baixada del Pajarito, que és la baixada d'Andròmines, amb tot el vermut, i que van palmant hores amb hores amb hores pràcticament fins l'endemà, i això pues és allò... Bueno, si vens a Tarragona, aprofita si veus la rua, però vine allà pel dematí i fes tota la jornada i ja marxaràs quan et deixi la...
Quan puguis. Ja ho heu escoltat, ja marxareu si aneu a Tarragona quan pugueu o quan vulgueu, però en aquest cas el que sí que ha fet la regidora Inés Soler ha sigut destacar la singularitat del Carnaval de Tarragona, que l'ha convertit, no podríem dir, en un esdeveniment de referència nacional i també internacional.
Mira, i per acabar us expliquem que el 28è Festival Barnasants a Terra l'Alt Penedès ho farà amb 4 concerts i actuaran com a caps de cartell Anna Roig i Quimi Portet. Portet ho farà el dia 2 d'abril a l'Auditori de Vilafranca, Olma, mentre que Anna Roig ho farà el dia abans, el dia 26 de març.
Sí, a més, per aquest festival hi passarà el cantautor Sergi Carbonell, recordem, exmembre de Charango, que estrenarà el seu primer disc, Refugi, amb una actuació a la Unió Casal Gelidenc, el dia 24. I per últim, la ruta paradesenca del Barra Sants acabarà el dia 22 d'abril a Sant Llorenç d'Hortons, amb un concert d'Eric Vinaixa, que presentarà el disc La més bonica història.
Doncs gràcies, Olma. Demà més informació cultural. I a vostès també moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dimecres per estar al dia de l'actualitat del moment. Us deixem ara amb la caravana, en Joan Trias i tot el seu equip. Fins demà.
Que amb mal de lluita per sortir tinc una bèstia dintre meu. Juro per Déu, no hi ha lleis per mi. Serenos, peus de porc, tristes serenates, vora el foc, l'ànima em fa figues.